Cause if you let me go, let me go. You can be the native, show me round your world.
Fa uns dies una notícia publicada al diari El Periódico ens va cridar molt l'atenció. El titular deia això: per què 10 anfitrions d'Airbnb a Barcelona guanyen 84.500 euros al dia? Aquests 10 anfitrions acumulen gairebé 1.000 pisos turístics a Barcelona, segons recollia El Periódico, una dada que fins aquell moment no se sabia i que es feia pública gràcies al treball d'un projecte col·laboratiu que es diu Data Ipo. Però què és Data Ipo? Com treballa? I sobretot, per què treballa? Santiago Espinosa, hola, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Encantado.
Santiago Espinosa és un dels responsables del projecte Data Ipo. A Twitter, @data_ipo.
Bé, Santiago, què és Data Ipo?
Pues Data Ipo es un proyecto colaborativo para recoger datos de Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico y servirlos a la población y que las administraciones, periodistas o particulares puedan hacer sus investigaciones y acercarse un poco más al fenómeno.
Si es un proyecto colaborativo, ¿això vol dir que ho feu tot de manera altruista?
Sí, completamente. Vamos, y los pocos gastos que tienen los ponemos de nuestro bolsillo.
¿Pero qué veu ser un grup d'informàtics que vau dir això s'ha de fer o com és l'origen de Data Ipo?
Pues éramos varias personas interesadas en el tema de Airbnb. Yo había trabajado buscando pisos ilegales, otras personas haciendo análisis, contactamos con colectivos y demás. Y se organizó un encuentro en Donosti, ahora año y medio más o menos, y vimos que hacía mucha falta. Todas las personas, todos los colectivos, todo el mundo quería datos. Necesitaba esos datos para poder seguir trabajando. Y vimos que podíamos ayudar.
¿Cuántas personas formeu Data Ipo actualment?
El núcleo duro, por así decirlo, somos 3 personas.
Tú des de Barcelona treballes?
Sí.
¿Y les altres 2 persones?
Sí, 2 compañeros, Alfonso, que ara està en Córdoba, però vive habitualmente en Francia, i Pablo, que està en Bilbao.
És a dir, és clar, les xarxes permeten això, no?
Sí.
Connectats i tots 3 sou informàtics?
Sí, en les pràctiques sí. Sí.
És el moment, no, del Big Data, de saber analitzar dades, no?
Sí, se ha presentado un gran potencial ahora con estas nuevas herramientas, que no son tan nuevas, sino que hemos perfeccionado un poco más, y se nos abre un mundo de posibilidades, tanto para lo bueno como para lo malo.
Bé, vosaltres el que heu analitzat són dades de, no només d'Airbnb, sinó també d'altres plataformes, no? De lloguer turístic, com HomeAway i altres, no? Concretament 4, crec, no?
Sí, també un Only Apartments i HouseTrip.
Clar, jo ara estava pensant, quan estàvem preparant això, dic, clar, Airbnb sembla que faci 1.000 anys que és a les nostres vides, no? Tots hem viatjat, de fet ho estem preguntant a través de xarxes si hem fet servir un apartament turístic en algun altre país, i potser que li pregunti a la Dolors quan es va crear això, espera't, que és nostre assistent virtual. Hola, Dolors, quan es va crear Airbnb?
Hola, Mariola. La plataforma Airbnb la van crear Brian Chesky, Nathan Blekarczyk i Joe Gebbia l'any 2008 a San Francisco.
Veus, és que no fa tant, no, això? 2008, Airbnb. Ho ha canviat tot, Airbnb?
Digamos que ha dado con una clave, porque el modelo ya existía, pero Airbnb ha dado con una clave, le da mucha seguridad al turista, a la persona que visita, y otra serie de factores que ha hecho que abra un nuevo sector, realmente.
¿Per què les plataformes de lloguer d'allotjament turístic com Airbnb no faciliten aquestes dades?
Bueno, eso, lo primero habría que preguntarles a ellos. Yo entiendo que tienen sus intereses y por ellos han decidido que no prefieren no mostrarlas.
¿Y vosotros cómo feu por trobarlas?
Pues igual que haría una persona normal y corriente, de ir página a página visitando y apuntándolo todo en una tabla, en un Excel, solo que ayudados con programas informáticos que nos facilitan el trabajo.
Vosaltres feu el que s'anomena scrapping, no?
Sí.
¿Pots explicar això per tot el públic en general què és scrapping?
Bueno, scrapping es eso, es automatizar, es programar un software para que visite periódicamente una serie de páginas y pues compruebe algo o guarde información, que es lo que hacemos en nuestro caso.
Clar, és una mena de garbellat de dades que són públiques però a costa de sistematitzar. Són sistemes que us ajuden, no? Que us ajuden
sí.
A haver-ho de fer manual i el compte de l'àvia, no?
Però és lo mismo, en la pràctica és lo mismo.
I vosaltres deixeu molt clar que no feu res il·legal, no?
No, recogemos datos que están públicamente, que la propia plataforma publicita. Lo que pasa es que las plataformas dificultan que se recojan todos los datos. Solo te muestran una pequeña parte. Entonces lo que hacemos es, con diversos trucos, pues poder ver todos los datos sin perjudicarles a ellos, que en el sentido de no no hacemos un ataque de fuerza bruta, se puede decir.
Bé, de fet, clar, es recull informació que ja hi ha, però de forma sistematitzada. Va, ja sabem què és a dir què fa Data Ipo, ara volem saber què és el que fan amb les dades que han obtingut. Fem 2 minuts de publicitat i ens ho expliquen des de Data Ipo, això, com s'ho fan i què és el que han arribat a descobrir, doncs agafant aquestes dades que són públiques, de fet.
Tothom parla de les xarxes i el pop-up te les explica.
A Catalunya Ràdio fem pop-up amb Mariola Dinarès. Get up, up on the dance floor tonight. I got 2 left feet and a bottle of red wine. Making me feel like the beat in the bass line. Or in my blood, both hands upon a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Place don't close until we wanna leave it. You and I, flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street in Barcelona.
Rambles, ara dius. Ets el pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Aquesta és una cançó de l'últim disc del cantant britànic Ed Sheeran, que resumeix tots els tòpics que han convertit Barcelona en un destí turístic massificat. Passejar i veure sangria a les Rambles, ballar al voltant de la Sagrada Família i viva la vida, let's be free in Barcelona, que sembla que vulgui dir que aquí es pot fer el que et dona la gana sense respectar les normes i no passa res. Bé, aquesta cançó Barcelona és del 2017, d'Ed Sheeran, la posem directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-Up Cat Ràdio. Ens disposem avui a recollir dades i analitzar-les. De fet, ens les han recollit els de Data Ipo, diríem aquesta organització, aquesta plataforma altruista, que el que ens volen és ajudar a tenir més informació, que aquest és un dels objectius. N'estem parlant avui amb el Santiago, ell és el Santiago Espinosa, ell és un sevillà fincat aquí. Vosaltres, Santiago, heu obtingut totes les dades dels apartaments que es lloguen en aquestes 4 plataformes de tot l'estat espanyol. Això heu... I us han posat alguns impediments o no, en principi?
Sí, es una pequeña guerra y cada 2x3 hay que mejorar las técnicas y ver otras formas de poder seguir trabajando en esto. Airbnb y las otras plataformas son conscientes de que no solo nosotros, sino otros actores están también recogiendo datos y lo ponen difícil, lo van dificultando.
Concretamente, ¿quiénes son las dades que obteniu? ¿Quiénes busqueu?
Sobre todo, los datos más importantes, ¿no? El piso, la ubicación, el precio, el número de reviews que tienen, ¿no? Las opiniones de la gente que ha pasado por allí. Algo que nos muestre una foto de si el piso es muy activo, es poco activo.
La ocupació que té, no? I suposo que la dada, diríem, més llaminera per aquests titulars que han sortit a la premsa és la idea del propietari, no?
Sí, pero es un dato complejo porque hay gestorías que manejan muchos pisos. Hay propietarios que a lo mejor tienen un piso, pero lo tienen dividido en cuartos y aparecen como multipropietarios. Es un trabajo complejo, que después nosotros damos los datos, pero hay que tratarlos después para sacar una buena conclusión.
Clar, s'han d'analitzar bé. Clar, no? Amb aquestes dades, vosaltres què feu quan les teniu? Com les poseu?
Nosotros, sobre todo, intentamos... El único trabajo, por así decirlo, de transformación de datos que hacemos, porque intentamos darlos lo más crudo que pueda ser, es apuntar si el piso ya lo habíamos visto antes. Analizamos, vemos si este piso ya lo habíamos encontrado hace 2 meses, pues actualizamos la fecha, y si no, pues lo apuntamos como un piso nuevo. Es, por así decirlo, el único tratamiento propio de información que agregamos nuestra, que no está en la red.
Tot i que vosaltres no feu anàlisi de dades, segurament en algun moment, quan us ha sortit una dada, heu dit, home, això aquí...
Sí.
Quina és aquesta dada? Home, això?
Sí.
Quina seria aquesta dada?
Pues una que sorprende mucho y es poco conocida es, por ejemplo, la provincia de Málaga tiene más pisos de Airbnb que Barcelona, que la provincia de Barcelona, porque tiene otra tradición turística, bueno,
y, home,
y está muy extendido por toda la provincia, no solo es de la ciudad de Málaga. Y no sé, pues después casos puntuales, yates que se alquilan, apartamentos a 7.000 euros la noche, coses molt loques.
Tot això són dades que podeu trobar. No sé si pot anar qualsevol persona a mirar aquestes dades, o són difícils d'entendre o...
No, és lo mismo que te encuentras en las propias páginas de las plataformas de alquiler. Tenemos los datos con el mismo nombre prácticamente. Vamos, en lo que es el precio en un sitio se llama precio en otro y... Reviews.
De fet, ja podeu començar-ho a mirar. Si aneu a dataipo.org, surten dades com, per exemple, les que ens dirà ara la Marisa Gil sobre Barcelona.
Sí, mira, a la ciutat de Barcelona hi ha 27.503 anuncis d'allotjament d'Airbnb i 5.590 de HomeAway. A tot Catalunya són 41.847 referències d'Airbnb i 30.581 de HomeAway. Atenció per això, perquè pot ser que el mateix apartament estigui a totes dues plataformes.
Això sempre ho dieu, no?
Sí. Nosotros analizamos anuncios y no queremos meternos más en temas que entendemos que ya es la labor de la complicada, que es obtener los datos, ya la hacemos. I creiem que hi ha altres actors millor preparats per analitzar aquests dades.
Nosaltres hem parlat amb l'Edgar Bellbé, ell és assessor de la regidoria d'habitatge de l'Ajuntament de València. Han fet servir les vostres dades i ens explicava com els ha ajudat Dataipo.
Realment, les dades són molt importants a l'hora de construir polítiques públiques basades en evidències. No podem fer polítiques públiques basades en prejudicis o en faltes interpretacions. I en un mercat tan dinàmic i nou com podria ser en apartaments turístics, moltes vegades les administracions tenen limitacions per a poder conèixer tota l'evolució del mercat. En aquest cas, nosaltres, després de que va entrar la nova llei de vivenda en juliol, vam començar a mapejar un poquet a partir de les dades que proporcionava Dataipo per a poder veure com evolucionaven els apartaments turístics en la ciutat. I, per exemple, en l'últim període, des de juliol fins a novembre, segons les dades de Dataipo, s'han incrementat les vivendes turístiques en la ciutat, vora 1.400, però realment només hem rebut 15 sol·licituds a l'Ajuntament d'eixa llicència de compatibilitat urbanística, i aquestes 15 sol·licituds han sigut rechaçades perquè no complien la normativa.
Clar, això és una gran dada, no?
Sí.
1.400 pisos turístics detectats per Dataipo davant de 15 sol·licituds de llicència. Uh-huh. Mira, l'Edgar Bellbé també insisteix en la necessitat de projectes com aquest que us presentem avui a Dataipo.
Quan nosaltres vam entrar en l'administració, un dels elements claus és una falta de dades en flagrants en quasi tots els serveis. I en vivenda més enllà, perquè vivenda, de fet, no tenien ni una regidoria que s'ocupara directament d'allò. Alhora, tu, quan tens una limitació de recursos, moltes vegades perquè no tens més personal o no tens serveis per a poder generar aquestes dades, busques en l'acadèmia, perquè estem, per exemple, sí que hi ha estudis que hem demanat a la Universitat de València, i n'hi ha altres que tens que anar-te a la labor que fa Dataipo, que és una gran labor per a fer públics una sèrie de dades que són públiques, però que, bueno, algú té que sistematitzar i té que treballar. Si no es treballen, són molt costoses per a la capacitat que tinguem en l'Ajuntament Real per atendre totes les necessitats de la ciutat.
Clar, avui és un dia de la solidaritat, avui és el Giving Tuesday. No sé si ho has vist.
No.
Doncs avui ho dic perquè si vols fer una crida, demanar algú que t'ajudi en aquesta feina que esteu fent vosaltres tres, de quina manera pot ajudar-vos la gent en aquest recull de dades? O demaneu, us falta gent per participació o no?
Sí, no. Hace falta participació, però des del meu punt de vista, més en la part d'analitzar els dades, de saber comunicar-los bé. Porque, bueno, los programas de recogida de datos ya están más o menos automatizados.
O sigui, ara mateix, per exemple, les vostres màquines estan treballant.
Sí.
O sigui, ara estan allà buscant quants propietaris, quants pisos. No? Ho teniu ja tot automatitzat, suposo.
Sí. Després de un quant temps s'ha
construït. Són programes que heu fet vosaltres, de zero?
Sí, de zero, completament.
Ara això ho podeu revendre, no?, aquest sistema, o què?
Bueno, también son sistemas muy personalizados.
Només serveix per això.
Para cada uno cómo lo utiliza y para cada plataforma. Si para hacerlo de otra plataforma habría que hacerlo de nuevo.
Però jo ara et preguntava, mentre estava sonant a l'Ed Sheeran, et preguntava així, no? Deia, però clar, això es porta molta feina, perquè si ho feu així de forma altruista, i em deies, pues sí.
Sí, ¿no? Lleva trabajo, sobre todo es al principio el trabajo principal fue desarrollar la plataforma, toda la parte de scrappers, pero después cada poco tiempo las páginas cambian, aumentan la dificultad y tenemos que darle una vuelta al programa y mejorarlo y todo eso continuamente.
Bueno, ja saps que als periodistes ens agrada molt el tema dades, però necessitem temps i és com també una inversió a l'hora de fer reportatges amb aquestes dades. Uh-huh. I això segurament us heu trobat. No sé si t'has arribat a trobar algun titular que diguis aquesta dada està mal llegida.
Sí. Más lo habitual es que no se traten bien los datos a la hora de...
Això és l'habitual, que no es tractin bé les dades.
Sí, coger el dato en bruto, que también es más llamativo, pero no puedes coger el dato en bruto y decir que esos son el número total de apartamentos que hay. No, esos son anuncios. Después hay que analizar los que están...
Clar, perquè a l'hora de dir els diners és molt relatiu, no? Clar. Han guanyat aquests clients tanta gent. Mm-hmm. Clar, no saps si sempre està ocupat aquell pis, no? Coses com aquesta.
Hay formas, pero son más costosas, vamos poco a poco.
Bé, doncs mira, ja sabeu com es fa, és un exemple d'aquest tractament de dades, de poder recollir dades, informàtics que treballen per tenir aquests sistemes automatitzats i doncs això, els periodistes que vulguin i que facin servir aquestes dades, doncs ho podeu fer. Sí, és que la Marisa està molt intrigada, que és qui ha preparat també el guió. Pregunta-li tu, Marisa.
No, perquè es diu Data Hippo.
El juego de los hipopótamos que se comen las bolitas estas.
Ah, sí, això que anuncien cada Nadal.
En inglés es Angry Hippo.
Ah, Angry Hippo, Data Hippo.
Sí, i cogimos ahí, un sitio para coger muchos datos.
D'anar buscant dades, això que estan fent els vostres ordenadors. Escolta, Santiago, coneixes el Jaime Altozano, no?
Sí,
que fes els seus vídeos.
Fan total.
Fan, no?
Sí.
Ara parlarem amb ell. Moltes gràcies.